Aquesta nit, al Club de la Mitjanit, Joan Laporta.
I ara tot està per fer, serem un sol, crida la grada, que sonin com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al Club, i el tindrem obert fins les 12, el dia que rebrem el president del Barça, Joan Laporta, i el dia que el Barça ha guanyat 3-0 l'Oviedo i es manté líder per davant del Madrid, amb un punt més que el Madrid. El partit d'avui no ha estat brillant. A la primera part, l'Oviedo ha estat bé en la pressió i no ha deixat atacar el Barça, que ha trigat 47 minuts en generar una ocasió de gol, la primera. A la segona part, el Barça ha sortit amb una energia diferent i a partir de la pressió ha guanyat el partit. Bona pressió de Lamine, gol de Dani Olmo. Bona pressió de Rafinha i error de la defensa de l'Oviedo, gol de Rafinha. I el 3-0 ha arribat després d'una mitja xilena espectacular de Lamine Yamal. El tram final del partit ha plogut moltíssim, amb calamarsada inclosa, i molts aficionats han marxat abans del final del partit. Ha estat la primera vegada que plovia en dia de partit al Camp Nou després del retorn a l'estadi. Joan Laporta ha aguantat a la llotja sense paraigua i ha acabat ben xop, com la majoria de persones que eren avui al Camp Nou. El Barça es manté un punt per davant del Madrid, que ahir va guanyar el camp del Villarreal per 0-2 amb dos gols d'Mbappé, que ja n'ha fet 21 de gols a la Lliga. 21 gols en 20 partits, Mbappé. El Girona ha jugat demà a Montilivi contra el Getafe. Avui Mitchell ha dit que podrien debutar Ter Stegen, Echeverri i Ferran Beltran. La gran incògnita és a la porteria entre Gazzaniga i Ter Stegen. Asprilla, el colombià, ha marxat cedit al Galatasaray, és oficial. El partit del Girona és demà, però a Montilivi estan actius en aquests últims dies de mercat. Un altre tema de mercat. El Barça està a punt de tancar un acord amb el PSG pel traspàs de Dro. Finalment serà traspàs i no pagament de la clàusula. El Barça rebrà més diners dels que estipulava la clàusula de rescisió, eren 6 milions d'euros, acabarà rebent uns 8 milions i el PSG s'estalviarà alguns impostos d'aquesta manera. Més partits d'aquest diumenge a primera, l'Alavés 2, Betis 0. Fa uns minuts ha finalitzat a Mendizorroza. És un bon resultat per l'Espanyol. 2-1 finalment ha marcat el Betis. El Real Sociedad 3, Celta 1. La Real continua guanyant la setmana passada al Barça, aquesta setmana a Anoeta, al Celta, i l'Atlètic de Madrid 3, Mallorca 0, que obria la jornada de diumenge. L'Espanyol va perdre ahir 3-2 a Mestalla, amb un penal discutible al temps afegit. L'Espanyol va anar de menys a més en el partit, semblava que tornaria com a mínim amb un punt, però una altra decisió arbitral el va tornar a perjudicar. El 2026, 4 partits i només un punt, 3 derrotes i un empat per a l'Espanyol de Manolo. La classificació de primera queda de la següent manera: el Barça és líder amb 52 punts, un punt més que el Madrid, que en té 51. L'Atlètic de Madrid és tercer amb 44 punts i el Villarreal és quart amb 41, però un partit pendent. L'Espanyol continua cinquè amb 34 punts, amb 2 punts més que el Betis, que és sisè, i 7 punts més que el vuitè classificat, que és la Reial Societat. El Girona és 13 amb 24 punts. Si guanya demà el Getafe a Montilivi, podria pujar a la novena posició. Aquest cap de setmana s'ha jugat la final de la Supercopa Femenina. El Barça va guanyar el Madrid 2-0 a Castelló de la Plana a la final, amb certa emoció i força igualtat. Va ser una bona final. A la Lliga F, avui s'han jugat els partits de l'Espanyol i del Badalona. El Badalona ha guanyat 0-1 al camp del Madrid Club de Futbol Femenino, l'altre Madrid, i l'Espanyol ha empatat a 0 contra el Tenerife. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
El ahorro o en el derroche, ¿dónde irá el dios mutante tras abandonar el bosque?
El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, els diumenges a la nit, per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 25 de gener. Passarem la nit amb tots vosaltres que us escolteu o sentiu la ràdio, i també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I ara saludarem el Ricard Torquemada. Jordi, aprofito. Tu saps de qui és aquesta cançó?
Cala Norte.
A Cala Norte. Va ser força crític el divendres al Tot Costa amb el Cala Norte.
No.
Una mica.
Era més que crític, era per contrast amb el nivell de la resta del repertori de Salva Pou, però crític no. No tinc prou coneixements de Cala Norte per ser crític.
O sigui, quan van aparèixer els Killers al Tot Costa, vaja, et va faltar dir que uns eren uns amateurs principiants i els altres eren els Beethovens del segle XXI.
No, això no va ser així.
Home.
Realment.
No?
No, no. No, no, jo vaig dir que hi havia un contrast evident, però jo... Déu-me un guarda qualificada de matar-se a ningú, només faltaria.
No, molt bé. El concert va estar molt bé, per cert, al Sant Jordi Club.
Segur, segur.
Sí, sí, va amb les samarretes l'amic Álvaro Rivas, el cantant del Cala Norte, del Sant Andreu i de l'Europa, el barri contra la vila.
Però ell era del Madrid, oi?
Ell és del Madrid, sí, no, sí, però acostuma a fer els concerts amb samarretes de futbol dels equips de la ciutat on toca.
Molt bé,
sí, sí.
El Nil Via... Per no posar-se la del Barça, no, doncs?
No, ell no...
Ni la de l'Espanyol.
No, la de l'Espanyol.
Exacte.
De moment no. Ha preferit anar més a l'esport de... A la futbol de barri. De proximitat. Està bé, està bé. Està bé. Em va dir que el pròxim, la del Júpiter.
Sí? Ah, molt bé.
Sí, sí. És xulíssima, la del Júpiter.
És molt maca, sí, senyor. Sí. El Nil Via és a la producció, el Marçal Turo a l'estudi i al control central hi tenim... El Lautaro... El Lautaro...
Martínez?
El Lautaro Quinteros. També hi ha el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
Què tal, Xavi? Com estàs? Bona nit.
Han passat més coses aquest diumenge, per exemple. Jornada a l'ACB amb derrotes del Barça, la primera a l'ACB amb Xavi Pasqual i la penya i victòria del Manresa.
Sí, sí, sorprenent aquesta del Barça, que ha caigut al Palau davant del Tenerife, 82-89. Tot i això, el Barça és cap de sèrie per la Copa. També, ara ho deies, ha perdut el Joventut de 10 a la pista del Baskonia, 87-77. I victòria del Manresa contra l'Andorra, 91-84. Ahir, el Lleida s'ha imposat un punt al Burgos i el Girona va guanyar de 4 a la pista del Saragossa.
A la Lliga Femenina, victòries de l'Uni i el Cadí, derrota del Joventut.
L'Uni Girona ha pallissat el Gran Canària, 103-66. El Cadí, la seva, ha guanyat a l'Estudiantes, 79-68. I el Joventut ha perdut a la pista de l'Encino per 72-57.
En tenis, Open d'Austràlia ja ha superat la primera setmana sense sorpreses.
Sí, aquesta matinada els dos números 1 del món s'han classificat pels quarts de final. Carlos Alcaraz ha guanyat en 3 sets l'americà Tommy Paul. Arina Sabalenka també ha derrotat la canadenca Victoria Mboko en 2 sets. Compte, Djokovic ja és als quarts sense jugar perquè el seu rival de vuitens, Mensik, s'ha hagut de retirar lesionat. I també s'ha classificat pels quarts la parella formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos.
Hi ha hagut una mica de polèmica aquests dies a Austràlia amb Sinner, no? Perquè...
Ha fet tancar el sostre per una rampa.
Està passant malament per la calor, sí, sí. El va beneficiar, en aquest cas, la decisió dels responsables de l'Open d'Austràlia. I com ha acabat el Rally de Monte Carlo?
Doncs mira, l'ha guanyat el suec Oliver Solberg, que es converteix en el campió més jove a Monte Carlo amb 24 anys en una de les edicions més dures dels últims anys.
Ja podem saludar el Ricard Torquemada. Ricard, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Com estàs?
Molt bé.
Ja has pogut entrar en calor?
Sí, ja està arreglat tot.
Molt bé. Doncs ara ens espera el president Joan Laporta. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. President Joan Laporta, bona nit.
Hola, bona nit.
Com està?
Bé, bé content que hem guanyat i continuem líder.
S'ha mullat molt avui, per això, el Camp Nou, eh?
Sí, 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 això ja més o menys ja ens ho imaginàvem, que el dia que plogués doncs ens mullaríem, òbviament, perquè com no està encara la coberta feta, i segurament, doncs, mira, haurem d'esperar una mica. Però mira, tu, ens hem mullat tots i la veritat és que ha estat... En el marc del partit que teníem, doncs, fins i tot doncs, la pluja ha acompanyat.
Ha estat el primer dia de pluja des del retorn al Camp Nou, el que passa és que ha plogut moltíssim, que la marçada ha estat dur. Ha sorprès que no acceptés cap paraigua.
Bé, mira, he pensat que m'havia de mullar com tothom, perquè ens han sorprès, la pluja ens ha sorprès a tothom, no? Perquè jo no pensava que plouria avui, i almenys no ho tenia previst, i res. D'alguna manera, doncs, hem fet un bateig d'aquesta fase del Camp Nou.
Ja. Clar, ha plogut moltíssim i el Camp Nou encara està en obres. Hi ha hagut alguna situació, goteres importants, en segons quina zona de l'estadi on els espais no estan acabats. Això s'intentarà posar-hi remei per a pròxims dies que la pluja torni a aparèixer?
Evidentment, el camp està en construcció, i tot el que s'hagi d'anar reparant sobre la marxa quan es produeixen fets d'aquests, doncs, evidentment, la constructora ja ho té previst i anirem, doncs, solventant tots aquests problemes. També veiem com cada dia que venim hi ha alguna cosa nova feta. Si ens havíem fixat en la tercera graderia que va avançant a un bon ritme, després tots els detalls dels interiors doncs, també van evolucionant i tot es va seguint el seu ritme.
La llicència, ho sé, president, l'esperem per finals de febrer?
Vaja, jo espero que sigui el més aviat possible. Havia de ser, en principi, a principis de gener. Teníem, doncs, una data que era el 7 de gener, que deien que possiblement seria la llicència UC que comportaria tant el Gol Nord com la grada d'animació. I bé, s'està demorant, però espero que sigui el més aviat possible.
Però contra el Mallorca, per exemple, que el partit és el 7 de febrer, és difícil, oi?
A Mallorca, que juguem el 7 de febrer a casa, doncs ja ho veurem.
Ja ho veurem.
No abandono. O sigui, en aquest sentit, doncs el que tenim sempre és anar treballant perquè les coses vagin sortint. I intentem que surtin el més aviat possible.
S'ha pogut canviar després a l'interior de la llotja un cop acabat el partit? Perquè ja es veia que anava molt, molt xop.
No, perquè tenia uns actes institucionals i he hagut d'anar-los atenent.
Bueno, cuidis, escolti'm, què ha celebrat més, el gol de mitja xilena de Lamine o la Supercopa femenina que va caure i que va tornar a caure pel Barça femení?
Home, ahir vam estar molt contents amb la Supercopa. La veritat és que s'ho mereixen tot, les nostres jugadores i el Pere Romeu i el seu staff, que es donen moltes alegries i vaja, és una meravella veure com aquesta, el Barça femení va guanyant títols. És molt difícil mantenir-se l'èxit, ho vaig dir ahir, i costa molt arribar-hi, però mantenir-se és encara més difícil, i aquestes jugadores, la veritat és que estan donant una lliçó de perseverança, de ser persistents, de mantenir el seu nivell de joc, de millorar-lo, es van renovant i segueixen mantenint el nivell, i això és admirable el que està fent. I el gol de la Vina ha estat espectacular, una meravella, una obra d'art. Ha estat d'aquells gols doncs, que bé, és un gol que per aquest gol ja val la pena vindre a un partit. I l'ha fet el Lamin, que vaja, que segur que li ha agradat molt fer aquest gol, perquè és d'aquells gols que marquen un estadi i també defineixen a un jugador excepcional. No?
Tampoc és una acció que li haguéssim vist gaire fins ara, la mira, aquesta rematada acrobàtica.
És que ell té un estil de joc i té una manera de jugar que es presta a que faci gols amb aquesta plasticitat, amb aquesta bellesa. No? I el xut aquest que té des de fora l'àrea així, en rosca, que l'ha fet ja diversos cops, aquest cop doncs, ha de mirar. Com ell mateix va provant jugades, també he vist un parell de jugades avui que ha intentat i que segurament que aviat li sortiran, perquè és un home molt imaginatiu, doncs bé, aquesta engaltada de voler em sembla que l'ha fet a l'Olmo,
sí.
Per cert, també doncs, ha obert la llauna una altra vegada i cada vegada que marca l'Olmo, la veritat és que també m'agrada molt, no?, perquè és un jugador que té una fava que carrega la cama ràpid i, escolta, i ja em porta uns quants i estic també molt feliç per ell.
Sí, al camp de l'Espanyol, al camp de l'Eslàvia aquest dimecres i avui ha fet un altre amb un bon xut.
Sí, porta una molt bona ratxa. El Mui està molt bé. Després aquella picadeta del Rafinha. Han estat gols molt macos. No?
Més macos els gols que el partit en general, eh?
Bueno, el partit, la primera part, no l'Ovier doncs, ens ha controlat molt i a més ells també sortien al contraatac. El Joan, doncs, ha fet unes quantes intervencions de mèrit i els gols han estat molt bé. La veritat és que, clar, el gol de l'Olmo que obre la llauna i després la picadeta del Rafinha, que són d'aquells gols que agrada de veure perquè tampoc se'n veuen tants d'aquests, no? Normalment ara o triuen el porter o xuten per baix i el Rafinha l'ha picat i està la mar de bé i després el del Lamine empalmant la pilota de volea i que entre ells com ha entrat, està molt bé.
La Supercopa femenina va patir, va arribar a patir perquè va ser un partit igualat, el Barça per sobre del Madrid, però vaja, no és el partit més desequilibrat entre els dos equips, el gol d'Alexia ja arriba cap al final, o amb aquest Barça és difícil arribar a posar-se nerviós?
A veure, va ser un partit molt competit i la veritat és que això va estar molt bé, no? El primer gol de cap de la Bruix i després una sèrie de jugades que podien haver entrat i no van entrar, et donaven certa confiança de que dominàvem el partit. Però sí que no estava tancat, és cert, i finalment l'Alèxia, que va fer un gran partit, doncs va fer el gol de penal amb molta classe i ens va ja doncs, deixar tranquils del tot, no? Era clar que el Barça dominava, era clar que el Barça era millor equip, però aquest cop doncs, ens ho van posar més difícil i va ser molt competit. I la veritat és que van ser uns dignes rivals i que estan millorant molt.
No es va trobar Florentino Pérez a la llotja de Castàlia. Castelló no es va jugar a la final de la Supercopa. Es va comentar alguna cosa de l'absència del president del Madrid entre els convidats?
No, almenys entre nosaltres no. Sabíem que no va venir i vaja, no vam comentar res. A mi em va, el president de la Federació Espanyola em va agrair la meva presència, em va agrair aquest compromís i aquesta, diguem-ne, importància que donem al futbol femení, al Barça femení, i això doncs, és el que vam estar xerrant amb la federació. La gent estarà agraïda, no?, que tinguem doncs, aquest compromís amb el futbol femení, i la veritat és que amb els resultats que hi ha, doncs, nosaltres estem més que contents.
Mm-hmm. Hi ha opcions que el Barça femení jugui al Camp Nou aquesta temporada algun partit de Champions, als quarts o les semifinals?
Ho estem mirant que quarts, no sé encara qui ens tocarà, però fer el partit al Spotify Camp Nou, sí. Ho estem mirant a veure com coincidirà les dates i tot, però la intenció seria fer-ho. Sí.
Mm-hmm. Va parlar amb Alèxia després de la final d'ahir a Castelló? Vostè hi confia en la continuïtat d'Alèxia a partir de la temporada que ve?
Nosaltres estem encantats amb l'Alèxia. L'Alèxia és una referència en el Barça femení i en el futbol femení. I més enllà del que és el futbol femení, estem molt contents amb ella. I el que sempre desitgem és que l'Alèxia estigui amb nosaltres el temps que veiem que pot ser beneficiós per a dues parts. I nosaltres estem molt contents amb ella, amb la feina que fa també d'aglutinadora, de
a tota hora, no? Gairebé de les
jugadores. Moltes jugadores del planter. Estem traient jugadores de molta qualitat i que s'han anat millorallat amb l'Alèxia o amb l'Aitana o amb la Pati. Hi ha una sèrie de jugadores que tenim que són referència al futbol femení. I aleshores, el que ella faci de catalitzadora de tot això és interessant, és molt interessant.
Mm-hmm. Vaig acabant. Aquesta setmana han anunciat que les eleccions a la presidència del Barça seran el 15 de març, diumenge. Hi ha la possibilitat que no hi hagi partit aquell dia. Es farà alguna gestió amb la Lliga i amb Tebas per mirar que el Barça-Sevilla es jugui el diumenge 15 de març i no el dissabte 14?
Bé, a veure, tu recomana que sigui un dia de partit. Nosaltres, en teoria, el partit hauria de ser el 15, eh? I estarem molt condicionats pel també que surti a Champions,
sí,
saps? Si juguem el 17 o el 18. Si juguem el 18, sí que apretaré la lliga perquè juguem el 15, però si juguem el 17, doncs...
Flick no li deixarà fer això, no? Li dirà que juguin dissabte.
Això, home, el que no, precisament, el que estem fent és en les eleccions d'aquesta data per no perjudicar, sobretot el primer equip de futbol, i pensem que, a més, amb obres, amb l'estadi amb obres ja no és allò que es celebrava amb les eleccions de l'estadi, no? Serà a l'esplanada de l'estadi, no dins. Per tant, vaja.
Ah, les votacions es faran, o sigui, les urnes les col·locaran a l'esplanada de l'estadi, a Camp Nou.
Sí, perquè l'estadi està en obres, sí. I seria una mica delicat tot. Aleshores, la idea és fer-ho a l'estadi, utilitzant tots els espais que tenim, i que sigui una festa de la Solida, evidentment, doncs intentarem doncs promoure la participació el més possible, el màxim que puguem.
I per què és millor convocar-se el 15 de març i no el 15 de juny? Vull dir, perquè potser sembla que són massa mesos amb un govern del club provisional.
Bé, el govern del club provisional formalment s'acaba l'1 de juliol, però els presidents electes o la junta electa, evidentment que ja pot estar...
Ah, sí, d'acord.
Sí, això ja va passar amb la gestora, quan es va fer les últimes eleccions. No hi haurà provisionalitat. Hi haurà provisionalitat en quant a les càrrecs i en quant a...
I no li restaran un any de mandat, eh? No li restaran un any de mandat com va passar...
Bueno, és que això era la voluntat dels estatuts, que no es faci aquella injustícia, que, i després que l'aprofiten alguns per, doncs, restar o reduir els anys de mandat. El mandat començarà l'1 de juliol, ara la junta electa, evidentment que pot estar fent de junta electa fins a l'1 de juliol. Formalment no es podran fer segons quines operacions, que les farà la junta provisional, però en connivencia amb la junta electa. Doncs.
Però i si el Barça juga a la final de la Champions...
És molt fàcil entendre per què se fa el 15 de juny de març, perquè així totes les, diguem-ne, tots els esports del club podran planificar la temporada que ve ja des d'ara, que és quan es planifica, i no fer-ho a correcuita a partir del 15 o 16 de
juny.
De juny, seria, no?
S'entén. Però en el cas que el Barça jugui la final de la Champions, o el Barça femení jugui la final de la Champions, que potser hi ha més possibilitats. Joan Laporta actuaria com a president electe del Barça i aixecaria els trofeus?
Home, és que ja seré president electe si guanyo les eleccions.
Sí.
Aquí encara és a dir, endevinar moltes coses, perquè primer jo hauria de guanyar les eleccions.
Sí, home, sí.
I després, si no es guanyés, evidentment actuaria com a president electe. I això està previst. Pel president que guanyi les eleccions, encara que sigui electe, doncs podrà tenir la presència i la responsabilitat que pertoca.
S'imagina un procés electoral amb gaire soroll?
Un procés electoral... Bé, miri, si vol que li digui la veritat, tampoc estic en modus campanya en aquest moment electoral, perquè encara doncs, estarem segurament fins a mitjans de febrer doncs, dirigint el club i a partir d'aleshores jo crec que a principis de febrer ja estaré en modus campanya. Però m'imagino com una campanya electoral, almenys per part meva, quan es presentem a fer les propostes que són clares les nostres, perquè és una proposta de continuar com estem i millorar-ho. I això és el que farem nosaltres, el que faran els altres no ho sé.
Molt bé, acabo. Dro acabarà traspassat al PSG. Li ha sabut greu el que ha passat amb Dro?
Home, és ja ho parlarem quan això estigui fet del tot. Però sí que ens han anunciat doncs, que no continuarà. I ha estat una situació desagradable, i en aquest sentit, doncs, sí que crec que podrem reconduir una mica aquesta situació tal com s'havia plantejat, però vaja, ha estat una sorpresa, perquè teníem acordat una altra, diguem-ne, solució per al Dro, que ja estava acordada a partir de que fes 18 anys, i sorprenentment el seu representant doncs, ens va dir que no podia complir el que havíem quedat. Bé, intentarem doncs, resoldre el millor possible en interès del Barça.
Joan Laporta, president del Barça, gràcies per atendre la trucada al club de la mitjanit i abriguis aquesta nit, que després de com ha quedat de xop en el Barça Oviedo del Camp Nou, segurament l'escalfor l'ajudarà
a aquesta estona. Sí, perquè ha caigut pedregada i tot,
sí,
eh?
Sí,
ha caigut
pedregada,
o sigui, de xop i pedregada. Molt bé.
A cuidar-se, gràcies.
Una abraçada. Adéu.
Joan Laporta, el club de la mitjanit, què us ha semblat l'entrevista? A veure, he anat apuntant temes com que miraran que el Barça femení jugui els partits de la Champions que queden d'aquesta temporada de quarts i semifinals al Camp Nou, que la intenció amb Alexia és que continuï, evidentment, hi ha certa incertesa amb el futur d'Alexia, que les eleccions es faran el 15 de març perquè així hi ha més temps per planificar la temporada vinent a nivell esportiu, tant del futbol com del Barça femení, com del bàsquet, com de la resta d'equips del Barça, que les votacions el dia de les eleccions seran a l'esplanada de l'estadi, a la zona exterior de l'estadi, que si guanya les eleccions no s'esperarà a l'1 de juliol a la fe de president, allò de l'inici del mandat, i que amb Dro, en aquesta última resposta, s'han dut una sorpresa desagradable, perquè fins i tot ja tenien pactada la renovació quan fes els 18 anys. Juri, tu què t'ha semblat?
No, molt interessant, tots els punts aquests que has comentat. Jo, a mi, per defecte, em sembla bé que les eleccions siguin com abans millor, pel mateix argument sí? del president, sí, perquè la nova directiva, o la que mateixa que segueixi, pugui planificar en condicions la temporada següent. Una temporada no es planifica en una setmana, en dos mesos.
El que passa és que tu creus que si guanya un altre candidat que no sigui Joan Laporta...
La convivència no serà fàcil, això és evident.
Això hi podrà tenir la gestió real a les seves mans fins a l'1 de juliol?
Però aquest ja és un altre tema, que hauria de ser que sí, però per defecte...
Correcte.
A mi el que em sembla és que la directiva que entri, o la directiva nova, ha de tenir molt temps per planificar la temporada, que no es planifica de la nit al dia. I per últim, el tema de Dro, que no ha acabat de ser clar amb el tema aquest que està parlada d'una cosa i al final es van fer enrere. Falta veure si era una paraula de dir, bueno, quan compleixi el 18 en renovarà, o si ja s'havien parlat de números, d'anys de contracte, i si tot estava molt encarrilat. Aquí el que no sabem és fins a quin punt això estava tancat o no.
Mm-hmm. Sònia?
Mira, per no repassar-la tota en aquests dos noms propis que ens hi hem quedat respecte a Dro, jo crec que en tot cas confirma que va ser una sorpresa pel club i que els va agafar amb el peu canviat. I home, de les seves paraules es dueix que sí que tenien un acord quan fes 18 anys de posar-se, probablement posar-se a parlar, no? Però que consideren que no en compliran amb la paraula. I pel que fa a Alexia, jo faig una lectura un punt diferent a la teva, perquè a mi m'ha cridat l'atenció que una jugadora com Alexia... quan el club intentava, en d'altres situacions, anys previs, allargar la seva continuïtat, doncs era molt més eloqüent i molt més Alexis al Barça,
no?
o fins que es retiri. I ha vingut a dir una cosa que és desitgem que estiguem nosaltres el temps que sigui beneficiós per les dues parts.
Ja, tens raó.
És evident que ells s'asseuran a l'estiu, li quedarà, perquè haurà, suposo, complert els variables, li quedarà un any de contracte, i això ja ens ho va explicar la Ruta al Tot Costa, que si Alexia demana sortir, el club li facilitarà. Per tant, aquí hi ha un punt d'incertesa, i jo crec que ell no ha volgut tampoc... és a dir, ha volgut ser prudent perquè és el que li toca al club. Si ella vol marxar, el club li ho permetrà.
O sigui, és veritat que tu tens més context i més informació i la resposta del president Laporta sobre Alexia potser sí que s'ha d'interpretar més en aquest sentit de la porta està oberta, que no pas en es queda segur.
Clar, perquè és a dir, Alexia, 3 anys més jove, abans de l'última renovació, jo crec que haguéssim dit... que li haguéssim sentit dir, i no sé si fins i tot ho va dir a Joan Laporta, Alexia és al Barça i volem que Alexia continuï aquí tots els anys fins que es retiri, si pot ser. I és una cosa que ara ja no diuen, perquè són conscients que serà molt difícil que això sigui així.
Mm-hmm. Avui Alexia estava a Londres veient un partit del Manchester City.
Però Alexia aquí va tenir l'oferta de París, no? Sí. L'estiu passat.
Sí, va tenir l'oferta del PSG, però sí que és cert que, i més si aquest estiu té altres opcions obertes, el PSG cal veure si entra a la Champions l'any que ve, i un equip com el City, que probablement guanyarà la Lliga i serà la Champions, per context segurament seria molt més de l'estil d'Alexia, però cal veure, si... Vull dir que això no vol dir que ni hagi d'anar al Manchester City ni que tingui oferta al City, però a mi també m'ha cridat l'atenció. També s'ha de dir que també hi havia Patri, i no pensem que Patri marxarà al Manchester City l'estiu, però
no,
sí.
Sí, jo no ho deia perquè anés al Manchester City. Vull dir, com a tall d'anecdòtic, el millor d'anar a veure la Jana Fernández,
que
juga al London.
Sí, que deuen haver dormit poc, he pensat, perquè ahir la celebració, òbviament, va ser llarga, i el partit aquest era 2:15 de 2 del migdia. Vull dir que Alexia i Patri eren a Londres, efectivament, veient aquest London City Manchester City.
Jordi Costa, tu què t'ha semblat més destacat del que ell la porta aquesta nit?
Que no té cap dubte que guanyarà les eleccions.
Perquè... Això no ho ha dit.
No, això és el que... Tu m'has preguntat què n'extrec, sí, i jo n'extrec això perquè... vaja, quan li has preguntat per què farien els altres, poc menys que ha dit que li era igual, i sobretot això que ell diu que està previst i que ho dona per tan natural de continuar gestionant el dia següent de les eleccions, això no ho diuen els estatuts. És a dir, ell no contempla això que apuntava l'Oriol, que és, i si no guanya la porta, com és la convivència fins a la presa de possessió? Ho dic perquè els estatuts, que són molt estranys i jo crec que mai els fem bé, els estatuts crec que diuen que la presa de possessió és l'1 de juliol. Per tant, des del 16 de març a l'1 de juliol, no sé si serà Juste o qui serà, però formalment, una altra cosa és que si guanya la porta, evidentment el club el governarà la porta, però que vull dir que ell, amb tota naturalitat, dona per fet que farà de president com si hagués pres possessió. Vull dir, bueno, és poc sorprenent, perquè és el que pensem la majoria, que ens ho mirem des de fora, però ell tampoc en té cap dubte.
Ricard, a mi m'ha sorprès una mica, a nivell futbolístic, l'entusiasme que desprèn quan parla de Dani Olmo.
Sí, és veritat, eh? L'ha considerat com un dels jugadors que, no sé, que li agraden, no? Ha fet sí. La sensació que sí, s'han sí. Identificat o que li criden l'atenció.
És el fitxatge sí. Més car que ha fet.
I l'ha posat en l'aparador de les primeres figures, no? Si fos un anunci, segurament Dani Olmo sortiria entre els seus candidats. A mi també m'ha cridat l'atenció, perquè tothom parla de Pedri, de Lamine Yamal, no? Dels jugadors de Rafinha, fins i tot. I ha introduït Dani Olmo, que ara mateix no està passant pel millor moment, perquè Fermín està a la seva alçada, si no l'ha superat, i tot i que està tenint una bona ratxa golejadora, jo crec que li ha volgut fer una abraçada, no? Una
moixaina. Ha fet una mica el mateix que Flick, no? Que quan li han preguntat pel gol de Lamine ha acabat parlant del gol d'Olmo.
Sí,
una moixaina.
Sí. Molt bé, doncs hem estat aquesta estona amb Joan Laporta aquí al Club de la Mitjanit. Marxem un moment i quan tornem, tot el que ha passat avui al Barça 3, Oviedo 0, futbol.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos i algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
Amb Cotet torna a connectar-te a la vida. Descobreix els nostres nous audiòfons amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Revisa't l'audició de Frank i comença l'any sentint-hi millor. Cotet, una nova forma de sentir.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
82.347, 8, 2, 3, 4, 7, de la sèrie 29.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ara i sempre... Ben jugat.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada amb vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas què era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
L'audiovisitat oberta, de quan jo hi anava, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Minuts per sobre de 2:15 de la nit, som al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Domènech, la Sonia Gelmà, el Jordi Costa i el Ricard Torquemada. Ara hi entrarà més gent. També hi ha el Sergi Andreu. És la nit que hem entrevistat Joan Laporta al Club de la Mitjanit i el dia que el Barça ha guanyat l'Oviedo al Camp Nou per 3-0 en un partit poc agraït, des d'una primera part molt pastosa a l'estona de pluja final, que ha fet desagradable per a molts dels que hi havia avui al Camp Nou la tarda de futbol. Amb què us quedeu del partit d'avui del Barça, Uri?
Bueno, primer una cosa evident, però ja l'ha dit el president Laporta, per tant després en diré una altra, que són els tres gols, que per mi han sigut tres gols de moltíssima qualitat. Evidentment quedarà per la història del partit, com has dit tu, la mitja xilena de Rafinha, de Lamin, però el toc sutil de Rafinha també ha sigut de moltíssima qualitat, i el colpeig de Dani Olmo molt intel·ligent, vull dir que han sigut tres grans gols. Però com això ja ho ha dit el president, jo em quedaria amb el marcatge de Covarsí a Fede Viñas, que Fede Viñas tampoc és un jugador molt mediàtic i molt conegut i que tothom parli molt bé d'ell, però per mi em sembla que és un davanter difícil de marcar perquè juga molt bé amb el cos, perquè hi va totes, i per mi Covarsí ha fet un molt bon marcatge, un marcatge d'allà de defensa veterà.
Un pas endavant respecte als últims partits de Covarsí, no?
Sí, que estem destacant, doncs que no, potser no està al nivell de l'any passat, i crec que avui ha fet un molt bon partit.
Sònia, tu?
Mira, a la TDT crec que he parlat fent referència al Pere Escobar, que era un partit d'aquells de mastegar sorra.
Sí, sí,
i és
que el Pere Escobar,
semblat...
saps que ha estat avui a la llotja convidat,
sí,
amb l'Arcadi Alibés?
Sí, sí, us ho he sentit que ho explicàveu, sí, sí. I a més, vull dir que el Pere ha tingut un bon cap de setmana, perquè a més la seva patri va ser ahir MVP de la final de la Supercopa. I després avui ha pogut veure el Barça, però no sé si us ho haurà passat molt bé, perquè a mi el partit, sincerament, m'ha semblat d'aquells partits que hi ha a la Lliga que has de passar... període d'entreguerres de supervivència gairebé, i que el més rescatable efectivament són els gols.
Jordi?
Sí, el mateix, que un partit que hi hagi invertit molt poca energia l'has aconseguit sumar, i bé, segurament no compensa. Bé, els tres gols sí que són molt bons gols, i crec que ho ha dit el Ricard a la tarda, que sobretot el de la Min pagaven l'entrada, però bé, no ha sigut la millor tarda de les nostres vides, però potser l'equip s'ha estalviat unes energies que li faran falta en un altre moment.
Ricard, tu estàs una mica amoïnat, o tens la moscarrera a l'orella, per que el Barça no sempre jugui al màxim ritme que pot imposar o a màximes revolucions, i trobes certa diferència respecte a la temporada passada.
Sí, tinc alguns dubtes, perquè històricament crec que el Barça no li ha anat bé, però clar, és que la vida evoluciona i no ens podem encallar en allò que ha anat bé o no. Vull dir, jo sempre estic obert, diríem, a coses que marquin una tendència nova respecte al que hem viscut. I aleshores el calendari està tan atapeït i és tan dur que el Barça jo el veig tota la temporada amb aquest punt de... guardem les forces que potser les necessitem. O sigui, com... si fos una cursa de fons, seria una cursa molt estratègica, no? Estaria corrent bé a prop del lideratge del pilot, controlant la cursa, però no posant-se a tirar. I si hagués estat la temporada passada el corredor de fons, hagués estirat el grup permanentment, tota la cursa,
sí,
i fins als últims 100 metres, i hagués fet plata... i se li hagués escapat els últims 50, no? I crec que en el següent campionat m'estic imaginant, pel que veig, o la possibilitat, o crec que estic intentant controlar més una mica la temporada per poder explotar en el moment adequat, perquè la temporada passada aquests exercicis de pragmatisme no van ser freqüents, al contrari, vivíem de la muntanya russa, quan ens vam encallar contra les Palmes i Leganés es van perdre els partits, i aquesta temporada, tu ho deies, hi ha un punt d'autoritat que fa que com que l'equip espera el seu moment, sap que arribarà, i no s'atabala gaire, tot i que avui la primera part l'he vist una mica precipitat també, perquè crec que li falta la referència al mig camp, que aquesta Pedri és una cosa que sí que em passiga.
Sí, sí, a veure com passen aquesta setmana sense Pedri. Avui de moment ha jugat Caçador a la segona alçada del mig del camp, de Jong ha mantingut la posició com a mig centre. A veure quina és la decisió de Flick en els pròxims partits. Els tres gols del Barça d'avui arriben després de tres bones pressions. El tercer és un golaç de Lamine Yamal, de mitja xilena. És el gol de Lamine que més us ha agradat de tots els que ha fet? Què heu pensat? En què heu pensat? En què heu pensat quan heu vist el gol de Lamine, Uri?
O sigui, de tots els gols que ha fet amb el Barça?
Sí.
No, segur que no.
Segur que no, eh?
Jo, per exemple, ara m'ha vingut al cap, no tinc tanta memòria com tu, però, per exemple, el gol de l'Inter. Em sembla de molta més qualitat.
Sí, el que passa que aquest és molt estètic, no? És molt espectacular.
És més espectacular que
difícil, no?
Fins exacte.
Jo he pensat que anava dintre, perquè crec que Lamine domina més aquest gest que una rematada senzilla. O sigui, tinc la sensació que Això ho prova i es diverteix. I aleshores he pensat, quan rematava, això va dintre, eh? Potser a vegades rematades més senzilles li costa més enfocar-les, no?
Però jo no li recordo cap intent de rematada acrobàtica.
No, de fet, Casado ha dit que als entrenaments fa moltes coses, però aquesta no. Vaja, que no li havíem vist mai un gol així. Jo haig de dir que en directe no m'ha semblat... El gest és difícil i molt estètic, però no m'ha semblat excepcionalment difícil, però després hi ha una repetició des d'un angle, des de darrere, que la pilota va per l'únic lloc on no hi arribava Aron, eh?
Sí, sí, agafa bona efecte, entra a tocar del bar, sí, sí, impacta
ara,
bé.
Com el millor que li he vist, potser no, el que deu de l'Inter, i aquella rosca Cornellà també...
També és bona, sí. Sònia, sí, tu?
Jo crec que és d'aquells gols que ara estarien al podi, perquè estic d'acord amb vosaltres que el de l'Inter o aquell de Cornellà estan per sobre i la meva memòria no dona per molt, per tant, potser fins i tot hi ha algun altre, però aquest és un dels que ara ens queden al podi. Vull pensar que quan acabi la carrera de la Min, potser és dels que ni recordem.
Sí? Ah.
Sí, perquè jo crec que em farà de molt millors, perquè aquest és que és veritat que és estèticament maco, però és, vull dir que és una rematada, no sí, té sí, gaire més
hi ha un gest, hi ha un gest tècnic sí. Difícil, de dificultat, però només hi ha un gest. I amb la Min estem acostumats a moltes accions en una mateixa jugada i accions d'alta dificultat.
I crec que ens crida més l'atenció de la Min allò que una rematada en si.
Sí. Ara li pregunto a l'Àlex Dalmas. Quan tots en l'aire, com quan somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Dalmas, com vas?
Molt bé, bona nit, com esteu?
El gol de la Mina, estèticament a tu és el que més t'ha agradat de tots els que ha fet, o no?
Home, m'agrada molt, però jo em quedo amb el de Cornellà.
Amb el de Cornellà, eh? Per sobre, sí. Per sobre del de l'Inter, per davant del de l'Inter.
Sí. Sí, sí, sí.
Aquesta nit, Àlex, ens vols parlar de la pressió del Barça, els tres gols del Barça contra l'Oviedo, sobretot els dos primers venen d'una bona pressió, molt efectiva. Què ha canviat entre la primera part, on la pressió era desordenada, s'arribava tard a totes les accions de pressió, respecte a la segona part, on sí que s'ha aconseguit treure profit? Tu has sabut trobar el canvi?
Sí, sí, molta més coordinació. D'entrada, jo és el que em quedo del partit, eh? La pressió, ara ho preguntaves. Molta més coordinació, més sincronització i la intensitat ha estat superior, no? Fixa't que avui el Barça fa 19 recuperacions altes, a la primera part en fa 8 i a la segona part en fa 11. Però és que de la mitja part al minut 60, que és quan fa els dos primers gols, només en fa 6 ja. És a dir, que s'ha vist molt més coordinat i molt més, amb molta més intensitat, i sobretot partint d'un format que, bé, que moltes vegades aquí n'havíem parlat i que crec que avui li ha donat molt bon resultat a l'equip.
Mm-hmm. Aviam, la pressió d'avui ha estat de la manera que tu proposaves fa unes setmanes, similar a la temporada passada, amb el davanter centre, en aquest cas Lewandowski, baixant uns metres per ocupar-se del mig centre rival, i els dos extrems anant de fora cap a dins, entre el lateral i el central respectiu, intentant tallar la línia de passada, i a partir d'aquí han arribat dos gols. Tu aquest tipus de pressió, aquesta organització de la manera de pressionar és la que més et convenç, eh?
Per mi sí, per mi sí. Jo al principi de temporada pensava que no, eh? Pensava quan jugava Ferran que podria saltar cadascú individualment, però s'ha vist amb el temps que és aquesta. Com tu dius, són els dos extrems els que fan la pressió cap als centrals, però ho fan orientat, és a dir, en la direcció de lateral cap a central. Què provoca això? Que elimines la passada central-lateral i li generes molts dubtes. Si, a més a més, al mig del camp, amb Lewandowski cap endarrere, tens un home-home, els dos centrals és que no tenen pràcticament opcions. Els tres gols venen així, venen començant la limitació. En el primer, roba Lamine, ja amb una trajectòria d'aquestes. En el segon, la trajectòria de Lamine i de Koundé, que acompanya per darrere, és la qui genera els dubtes en el central, que li dona la pilota a Rafinha. I el tercer, que és més invisible, qui impedeix que l'Oviedo pugui tirar endavant, pugui progressar cap endavant, és Lamine. I li obliga a jugar amb el porter va en llarg, la recupera Casador i Lamine acaba marcant. Però em sembla la millor manera, i avui els tres gols parteixen d'això, sens dubte.
I quan jugui Ferran Torres com a davanter centre, també passarà això? També s'organitzarà la pressió defensiva d'aquesta manera, tu creus? O en Ferran...
No ho ha fet fins ara. Quan hi havia Ferran, que és més enèrgic en la pressió, el fa saltar directament, i jo crec que el Barça ho hauria de valorar. També depèn de si el rival et juga amb 4 o amb 5. Si et juga amb línia de 5, el nou ha de saltar davant, però jo, si és línia de 4, encara que hi hagi Ferran, hi ha Lewandowski o hi ha Rashford, jo l'organitzaria així.
Dimecres hi ha Champions, Barça-Copenhague. El Barça, si guanya, té força opcions d'acabar entre els 8, tot i que, des del meu punt de vista, no depèn d'ell mateix per acabar entre els 8 primers. Al mig del camp hi ha les baixes. Què dius, què?
Vull el que has dit ara. Verge Maria, el gran debat del
l'any. Entre els campistes, qui és l'altra banda? Qui és la banda opositora?
O sigui, qui creu que el Barça depèn de si mateix, no?
La Sònia. El Barça és el... Sí, és que tècnicament el debat és que ja l'hi he explicat perquè l'Oriol porta perseguint-me 3 dies. Tècnicament és evident que el Barça no depèn de si mateix, però mentre els que no depenen de si mateix és el millor col·locat, el que millor depèn de si mateix, el que més depèn de si mateix.
Ens donaran un premi per ser els millors dels que no depenen d'ell mateix.
Saps què passarà? Que el Barça dimecres punxa contra el Copenhague i s'ha acabat el debat.
Em sembla increïble que hi hagi debat.
No, és que no hi ha cap debat.
Jo soc tolerant amb totes les opinions, però en aquest cas em sembla increïble que hi hagi debat.
Voleu ser absolutament puristes en què... No, el Barça no... El Barça, mentre faci el mateix resultat que Sporting, que City, que Atlètic, passa. Que també és mateix. I si voleja, cosa... no cal ni que miris els resultats dels altres, si voleja.
No hi ha, o sigui, segons aquesta teoria, no hi ha cap equip d'en 13 que depengui del mateix.
No, és que no n'hi ha cap.
Clar.
No.
És que no, dels de 13 no
n'hi ha. Depenen el Tottenham i el Madrid, no?, que estan per davant. Bé, escolta, però el dimecres el Barça no podrà comptar ni amb De Jong ni amb Pedri. Qui creieu que farà de mig centre? Qui creieu que farà de migcampista a la segona alçada?
Jo crec que de mig centre tornarà Eric.
Jo també. Tu, Ricard, no ho veus clar, eh?
Però... Jo crec que jugarà Casado de mig centre.
Casado de mig centre i de segona alçada...
Dani Olmo.
I Fermín de mitja punta, eh?
Sí.
Àlex, tu com ho veus?
Jo crec que Eric de 6, Olmo de 8 i Fermín de 10.
Eric de mig centre, Olmo d'interior, que a tu t'agrada molt, ja fa setmanes que aquí apostes per aquesta opció, i Fermín de mitja punta. Qui de vosaltres ha estat avui al Camp Nou?
Jo.
El Ricard. Jordi, tu has anat o no?
No, avui no.
Avui no. Aviam, Ricard, com a testimoni directe, la pluja ha estat torrencial en el tram final del partit, ha hagut pedra fins i tot. S'ha notat molt que el Camp Nou està mig fer, oi?
Sí, s'ha notat molt. S'ha notat molt, però també és la primera prova per saber quan estigui del tot fet, si ben bé està tot ben fet, diríem. Perquè queden dubtes. També és veritat que ha plogut molt.
Sí, sí, però que hi ha unes cortines d'aigua brutals.
Sí, s'ha concentrat en un tram molt petit, però quan he sortit del Camp Nou gairebé necessitava barca per travessar algunes escales.
Sí?
A part de que ha quedat l'aigua acumulada.
A part de que avui ha plogut moltíssim i en molt poc temps, la gent que està fent l'obra era perfectament conscient que el primer dia que plogués una mica, aquestes imatges que hem vist de cascades... És que no hi ha coberta.
Clar.
És a dir, el camp està absolutament descobert i, per tant, si cau aigua, i si cau aigua com avui,
sí,
encara com no hi ha hagut aquelles imatges més típiques d'aigua baixant. Vaja, les van veure abans que l'equip tornés a l'estadi, un dia que va ploure.
Sí, sí, tornés a vestidors. Sí.
Doncs això, la gent que està fent l'estadi, amb això hi compta que pot passar. Esperen que no passi, però compten que pot passar.
Que no plogui més. Aquesta temporada, al moment, un dels dos partits que tenien la previsió al club, el senyor Santelles, el responsable de l'Espai Barça, que plouria en dia de partit, doncs ja hem esborrat un d'aquesta llista. Avui has jugat...
Això sí que és no dependre de tu mateix.
Avui has jugat al Barça i ha guanyat, ahir va jugar l'Espanyol i va perdre, i demà jugarà al Girona. Potser debutarà Ter Stegen. Demà el Girona rep el Getafe a Montilivi a les 9 del vespre, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, amb l'Eduard Solà. Edu, bona nit.
Hola, què tal, Xavi? Bona nit.
Debutarà Ter Stegen?
No ho sé. És la pregunta del milió.
Ets coherent, perquè li has dit el mateix al migdia a l'Oriol Rodríguez, eh?
Sí, és que no ho sé. I jo no sé si Mitchell també ho sap, perquè ha dit que volia parlar amb els dos. Ell sí, segurament que ho sap, però sí que no ho ha dit en els seus jugadors, que volia parlar demà amb els dos porters que tenen possibilitats de ser titular, Gazzaniga i Ter Stegen. El que sí que és cert és que Ter Stegen està inscrit ja a la Lliga de Futbol Professional, així com també Echeverri i Fran Beltran. El que passa que hi ha dubtes sobre el dorsal que portarà Ter Stegen, perquè per una qüestió d'imatge i per vendre samarretes voldrien que portés l'U, però l'U està ocupat per l'Ivakovic i encara l'Ivakovic és aquí a Girona.
Però si diu que ha de parlar amb els dos porters, a mi això em fa pensar que potser hi ha més opcions que Ter Stegen sigui titular, perquè si Gazzaniga ha de ser titular tampoc no has de parlar amb ell, no?
Ja, però com que Ter Stegen va venir convençut que seria titular i va dir que ell havia vingut aquí perquè tenia uns plans i que havia vingut a ser titular, no ho sé, és que no ho sé.
Una cosa, quina és la possibilitat que no ho sigui? No ho entenc.
Home. Que Gazzaniga sempre ha estat el porter que ha fet servir Mitchell, que porta dos partits sense encaixar cap gol, i vaja...
Home, però entenc que en el moment que Ter Stegen fitxa pel Girona és per ser titular, no?
Des del primer dia, això us ho volia preguntar, a veure, creieu que jugarà demà des del primer dia o encara hi haurà una mica de marge per Gazzaniga? Que...
Gestió de vestidor, també.
Sí.
Jo crec que si físicament està bé, perquè recordem que va tornar d'Aràbia perquè va tenir una petita lesió,
un petit
contratemps, si Ter Stegen està bé... Jo crec que ha de jugar, és que no té cap sentit anar a fitxar Ter Stegen i no fer-lo jugar.
Clar, jo crec que jugarà Ter Stegen. És que aviam si ara el pollastre que no volia Flick el té Mitchell al vestidor.
És que
Livakovic també va venir pensant que jugaria.
Sí, però
no estem davant del mateix cas.
Evident, no comparo nivells, però que en aquell moment tots vam creure que venia a fer de porter titular.
Però Ter Stegen parla castellà.
No, i que Ter Stegen, no cal que vagi a entrenar a Girona, es queda a Barcelona i continua entrenant a Barcelona. No,
evident.
Això de Ter Stegen per castellà ho diu l'Uri perquè Mitchell va explicar amb Livakovic que quan va arribar no s'entenia amb els companys ni tenia prou context per entendre el que li demanava el seu entrenador, per això, no?
Sí.
Si Ter Stegen no parles castellà, també seria titular.
Home, jo també crec que acabarà sent titular, el que passa que tinc els dubtes que ho sigui demà.
Mm-hmm. Sònia, tu com ho veus?
És que si no ho sap el Solà...
Ja. I tu, Àlex?
Jo no sé per què, però crec que li donarà un partit més a Gazzaniga.
Mira, jo també m'hi apunto aquesta
opció. Però què guanya?
Home, doncs agraïment, no? És un gest d'agraïment per Gazzaniga.
Va, és que deixo un dia més, però seràs suplent a partir del següent.
Sí.
I a més ve el Barça després, és a dir, que d'aquí 3 partits haurà de tornar a jugar a Gazzaniga i es pot trobar en una situació curiosa.
Ah, però m'estàs donant un argument bo. Vols
dir
que Gazzaniga mantingui una mica de continuïtat perquè haurà de ser el porter contra el Barça i que potser Ter Stegen entri després. Això, veus, això no hi havia pensat. Això us demanava un argument.
Que l'aguanti fins després del Barça,
és que pot tenir,
no?
És que pot tenir un altre problema. Són moltes setmanes. És que pot tenir un altre problema. Imagina't que demà el Girona guanya 3-0 amb dues grans aturades de Gazzaniga.
Res, juga Ter Stegen.
Sí, és veritat. Acabarà jugant Ter Stegen.
A banda de Ter Stegen podrien debutar Echeverri i Fran Bertran.
Sí, també està inscrits a la Lliga de Futbol Professional. Echeverri, recordeu que ja fa moltes setmanes que està entrenant amb l'equip. Fran Bertran des d'aquesta setmana i Mitchell, que avui ha dit això, que tots tres estan a punt per debutar.
I dubtes per demà, Estuani i algun altre jugador, oi?
Estuani, Abel i Witzel són els tres jugadors que no han pogut entrenar-se amb normalitat i ja no han pogut jugar els últims partits. Per demà hi ha la baixa d'Arnau, que està sancionat, és una baixa important, sobretot amb un partit d'aquells de picar pedra contra el Getafe, i també la baixa d'Unagi a part dels de llarga durada.
Unagi fins quan no estarà de baixa?
Unagi ara fa exactament 3 setmanes que es va lesionar a la Copa d'Àfrica. En principi arriba demà, ha tingut uns dies de permís, li faran proves mèdiques, però si tot s'atén el que va dir la Federació Marroquí, encara li quedaran unes 3 setmanes.
3 setmanes més de baixa per Unagi, que és un jugador important per al Girona.
Sí, però
que està
el Girona ha guanyat, aquests 3 últims partits sense Unagi.
Sí. Esprit ha marxat cedit al Galatasaray, eh?
Sí, ja és oficial, el dorsal 10 queda lliure, sessió fins a final de temporada amb opció de compra per part de l'equip turc. Per tant, Mitchell, que s'ha tret de sobre, i els dos colombians, Solís i Asprilla, que ja no són a la plantilla.
És una bona manera de definir-ho, s'ha tret de sobre, perquè sobretot... Bé, en els dos casos, però Asprilla tenia més expectatives i la veritat és que en any i mig no ha demostrat gaire res.
Bluf.
Aviam si veiem demà Ter Stegen amb el 22.
Home, el 10 també està lliure, no?
Sí.
I per normativa no hi ha problema, que no utilitzin ni l'1, ni el 13, ni el 25 els porters.
El que ens diuen des del Girona, que hem pogut comprovar, és que si tu tens 3 porters que porten l'1, el 13 i el 25, si vols un quart porter pot portar qualsevol número, el que passa que si la setmana que ve l'Ivakovic en va i l'1 queda lliure, en aquí sí que l'1 no pot portar cap jugador.
Mm-hmm. Qui imprimirà la samarreta demà? Aquí, a on?
Jo suposo que la faran a Girona, no?
Per tant, al matí algú sabrà quin número és el de Ter Stegen, no?
Potser... Jo crec que serà el 22. perquè no es podran treure de sobre l'Ivakovic.
S'esperen més incorporacions en aquest mercat d'hivern, eh?
Sí, Mitchell en volia un parell, volia un jugador al mig del camp que fes competència a Witzel, a Fran Beltran i a Ivan Martín. En principi ara sembla que poden confiar una mica més amb l'As. El que si vol és un jugador que pugui jugar de lateral esquerre, un jugador a la defensa, i diu que si encara hi ha una fitxa lliure també es podria incorporar aquest jugador ucraïnès. És un davanter que juga a la Lliga Hongaresa, es diu Alexander Pichur, que té 21 anys, acaba de fer 21 anys, fa més de 2 metres, un altre ucraïnès, i aquest el podrien fitxar per tant donar-li dorsal del primer equip, o bé dorsal del filial i que tingués presència al primer equip, o bé esperar al mercat d'estiu.
Mm-hmm. Gràcies, Edu, bona nit.
Adéu, bona nit.
Sergi, l'Espanyol va perdre ahir a Mestalla 3-2, amb certa polèmica pel penal final, el penal que suposa el 3-2, penalet.
Més que dubtós, diríem.
Sí, sí, sí.
Però és que a més hi ha una falta prèvia.
És el que anava a dir ara, i amb una falta claríssima que li fan a Rubén Sánchez, que és qui comet, resumint-ho en aquest penal, una falta que no veu ni l'àrbitre ni el VAR, i després, clar, hi ha la reacció de l'Espanyol, entrenador, jugadors...
Tots enfadats, eh?
Molt enfadats, perquè consideren que és ja el segon partit consecutiu en què se'ls perden punts per culpa d'aquestes decisions.
Girona i València.
I València amb tres penals que consideren que cap dels tres ho és, des de l'òptica de l'Espanyol, els dos de Girona i el de l'altre dia, més a més, amb la greujana que Mestalla és un lloc reincident.
Clar, és on va baixar l'Espanyol. Exacte. Per una decisió controvertida fa l'última vegada de la segona.
Exacte, una sensació de déjà vu tremenda, mm-hmm. tremenda, molt, molt dugut.
Us sembla penal la jugada del 3-2 pel València o massa rigorós, Uri?
Em sembla que en directe... trobo comprensible que l'àrbitre el xiulés, em sembla que el busca clarament el jugador del València, sí. I per tant, jo, per mi no hauria de ser penal. Uh-huh. I coincideixo que és una falta de VAR, la prèvia que,
sí, sí.
Que hauria
és
de...
És que és l'acció immediata. Sí, sí, ho veieu tots igual, més o menys?
Sí, sí.
Sí, sí. No em sembla penal, però és que la falta és molt clara.
Sí.
Que no, ja no hem d'arribar a jugar el penal.
També crec que l'Espanyol està equivocant la direcció i que no pot enredar-se amb el tema arbitral en aquests moments que viu ara, perquè jo crec que això no el beneficia. Al contrari, enfoca l'energia cap a una direcció que no va, i l'Espanyol, per la seva gran trajectòria, no cal que miri aquí, ha de mirar endavant i positivitzar-ho. Ha passat èpoques molt pitjors on els àrbitres, com dieu, els han perjudicat i han jugat de categoria. Ara l'Espanyol l'ha de viure de tot el que ha aconseguit i continuar mirant cap endavant futbolísticament. Jo crec que s'estan enredant molt.
Mm-hmm. Sergi, són 4 partits al 2026, un empat, 3 derrotes.
Un punt de 12 i no haver perdut la cinquena plaça té mèrit també.
7 punts de marge sobre la vuitena posició, que és la sí. Real Societat, i 2 punts per sobre del Betis.
2 punts per sobre del Betis, divendres contra l'Alavés a casa.
Divendres a les 9 contra l'Alavés a casa. Sí. Tu, aquesta sèrie, aquesta ratxa de mals resultats et genera certa preocupació
no.
o no?
Jo ben vist els partits, no. És veritat que l'Espanyol comença a fer coses que no feia abans, malament, vull dir, però no em sembla que estigui en una gran crisi de joc.
Mm-hmm. No, o sigui, estàs tranquil. Sí. I a dins, més o menys, també tenen
sí,
aquesta sensació.
Sí, sí, des de la bastidora també penso el mateix.
Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí, us he d'acomiadar a l'Oriol Domènech, a la Sònia Germà, al Jordi Costa, al Ricard Torquemada i a l'Àlex Almàs. Gràcies per ser un diumenge més al Club de la Mitjanit.
Bona nit.
Fins diumenge vinent.
Tan tènue i tan lleu i s'apaga. Deixa'm creure.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, avui em Deixa'm creure, i el record especial d'avui és per a l'Artur Vilalta, periodista, cap de comunicació de l'equip oficial Ducati, l'equip de Marc Márquez, boig pel futbol i pel Barça, gran futbolista, sempre atent a la TDT, generós quan comparteix records i detalls que ens ajuden a fer la transmissió, i generós també fent la seva feina, posant totes les facilitats que pot posar, quan pot posar-les, i tenint sensibilitat per la nostra llengua, pel català, en un món, el de les motos, en què no sempre tothom té cura d'aquests detalls. Us deixem a les notícies de les 12 i la nit dels ignorants amb la Marta Romagosa, si esteu sentint el programa en directe, amb els matiners i el Xavi Canalia, si sentiu la remissió de matinada, i amb vosaltres mateixos, si heu recuperat el programa a la carta, que cada vegada en sou més. Bona nit i bona setmana. Porteu-vos bé i passeu-ho millor. Deixa
Creure en tu.